Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor.
Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDESALA. Saludamos a Vicenta Pérez, que se reincorpora otra vez al espacio, y a Carmen Salabert, miembros de esta organización.
Hola Enrique, así estoy por otra vegada en el programa.
Hola, buena vesprada.
El programa de hoy anem a parlar del informe de Càritas tant a nivell espanyol com a nivell europeu.
Tant com hem dit, anem a parlar d'un informe de Càritas que es va presentar en Grècia i que era referent a la vertent europea i en Madrid, que es concreta a l'estat espanyol. Creiem que és un fet important com a poder reflexionar al seu voltant. Segons l'informe de Càritas Europa presentat en Atenes, l'estat espanyol és el segon país de la Unió Europea amb més pobresa infantil, superat sols per Romania. L'impacte social de les mesures d'austeritat aplicades en els països més afectats per la crisi ens duen a aquesta situació. En Espanya, el risc de pobresa entre els xiquets menors de 18 anys es va situar en 2012 en el 29,9%, quasi 9 punts per dalt de la mitjana de la Unió Europea, que va estar en el 21,4 segons dades de 2013 d'Eurostat.
De 2011 a 2012 la tasa de pobresa en este sector de població va augmentar del 15,6 al 19,4. Per persones en risc de pobresa o exclusió social s'entenen les que disposen de sols un 60% de l'ingrés mig del rest de la població. Les que tenen 40 i 50 són catalogades com pobres i les que tenen menys del 40% es troben en situació de pobresa extrema.
Estes xifres situen Espanya, junta Romania, a la capçalera dels països amb major índex de pobresa, seguits per Bulgària i Grècia. La gent més vulnerable és la que està sofrint les conseqüències de la crisi, segons l'informe de Càritas. L'informe 2013 de la Fundació FOESA, baixa el títol Desigualtat, drets socials, anàlisis i perspectives, el qual mostra d'una manera contundent la dimensió dels efectes socials de la crisi en les persones més vulnerables. Segons el secretari general de Càritas espanyola, Sebastián Mora, exposava en Madrid que si l'any passat parlava d'una pobresa més extensa i crònica, les dades de l'informe 2013 indiquen que aquest procés d'empobriment s'ha profunditzat en extensió e intensitat.
Però el fet més destacat és l'increment de la desigualtat social que mostra una societat molt fracturada. Cada volta és més difícil que les persones empobrides puguin eixir de l'exclusió i més a aquesta dificultat s'ajunta a una disminució de recursos de protecció social pública en la seva vertient redistributiva de l'assistencial.
Segons dades de l'estudi, els ingressos mitjans de les persones més riques és el 7% més alta que els ingressos dels que tenen menys rentes i des del començament de la crisi aquesta diferència s'ha incrementat un 30%. L'informe constata que el comportament de la renta per càpita, les xifres actuals són molt similars a les que existien fa més de 10 anys, el que fa pensar en una dècada perduda.
La pèrdua del treball i la moderació salarial han sigut determinants en la reducció del nivell de renta de les famílies espanyoles, al que hi ha que afegir els canvis en les prestacions socials, reducció de les garanties de la prestació contributiva, d'atur, major exigència per a percibir-lo i l'augment d'impostos indirectos com l'IVA.
L'any 2012, referent al mercat de treball, es va caracteritzar, segons l'informe, el que probablement pot caracteritzar-se per pitjors resultats de l'etapa democràtica. El percentatge d'habitatges en els que tots els membres actius estan sense treball ha passat de 380.000 famílies en esta situació abans de la crisi a més de 1.800.000 a finals de 2012. Si sempre la pobresa i l'exclusió fereixen el cor, segons Sebastián Mora, la desigualtat és un escàndal ètic i polític. Com deia una camperola salvadorenya, la pobresa ens assusta, però la desigualtat ens indigna. També volíem donar-vos algunes dades generals al voltant de la pobresa en el món. 2.800 milions de persones, quasi la meitat de la població mundial, viuen en pobresa. Més de 1.000 milions d'éssers humans viuen amb menys d'un dòlar al dia. La pobresa en el món també es reflexa en la desigualtat. El 20% de la població mundial disposa del 90% de la riquesa. Un xiquet de cada 5 no té accés a l'educació primària. El 80% dels refugiats són dones i xiquets. La pobresa en el món es pot determinar per el nivell d'educació. 876 milions d'adults són analfabets, dels quals dos tercis són dones. Cada dia, 30.000 xiquets menors de 5 anys moren d'enfermetats que tenien que estar erradicades. En els països en desenvolupament, més d'un xiquet de cada 10 no arribarà a complir els 5 anys. Més de 500.000 dones moren cada any durant l'embaràs o en el part. Avui, 42 milions de persones viuen en el virus del SIDA, dels quals 39 milions viuen en països de l'anomenat tercer món. Al voltant del 2020, alguns països africans podrien perdre més d'una quarta part de la seva població activa per causa del SIDA. Més de 1.000 milions de persones no tenen accés a aigua potable. 2.400 milions de persones se veuen privades d'instal·lacions sanitàries satisfactòries. En l'Àfrica subsahariana, una persona de cada 3 sofreix desnutrició. La font és Programa de la ONU per al Desenvolupament. Ante les dades exposades, crec que tenim suficient material per a reflexionar.
En el programa d'avui volíem comentar un llibre que pensem que és prou interessant. Es diu Les tres bodes de Manolita. L'autora és Almudena Grandes, que totes vosaltres conegueu.
Almudena Grandes publica Les tres bodes de Manolita. És el tercer volum dels episodis d'una guerra que va ser interminable i que és com les dues novel·les anteriors, Inés i l'alegria i El lector de Julio Verne, i les tres posteriors que vindran després, una obra de ficció basada en aconteciments històrics reials. Almudena Grandes es va donar a conèixer en 1989 en les edades de Lulú i des d'entonces no ha deixat de publicar i contar en el seguiment dels seus lectors i la crítica.
Vàries de les seues obres s'han dut al cinema i han rebut diferents premis. En Les tres bodes de Manolita es transporta a un Madrid devastat que acaba d'eixir de la Guerra Civil, on sobreviure és molt complicat.
Manolita, la protagonista, és una jove de 18 anys que té el seu pare i madrastra en la presó i el seu germà Antoni amagat en un tablau flamenco per el que té que fer-se càrrec de la seva germana Isabel i d'altres tres germanets més xicotets. Les tres bodes de Manolita és una emotiva història al voltant dels cruels anys de pobresa i repressió de la postguerra i un relat de vides i destins de personatges reials e imaginaris. També és un recorregut de la red de solidaritat que practiquen moltes persones, començant pels artistes d'un tablau flamenc fins les dones que fan cua en la presó per a visitar els empresonats, antics amics del col·legi del seu germà per a protegir a un jove amb coratge. Diu Almudena que ha contat la història d'Isabel Perales del seu sofriment i soledat a través de la seva confessió de que, com l'Espanya de la postguerra, els fills dels empresonats estaven somets a un règim de treballs forçats per a redimir les penes dels seus pares. La seva trajectòria de supervivent li ha inspirat tant com la història que li va contar.
En la agenda de los próximos días os proponemos diversos actos. El viernes 25 a las 11 de la mañana en la plaza del ayuntamiento hay una concentración convocada por los colectivos de desempleados. Ese mismo fin de semana se inaugura la Feria del Libro en los Jardines de Vivero, como todos los años, y se prolongará hasta el fin de semana siguiente. El lunes 28 Como todos los 28 de cada mes, hay una concentración en la Plaza de la Virgen por el derecho a decidir y en contra de la ley del aborto del ministro Gallardón. Y el martes 29, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIES de Zapadores para pedir el cierre de estos centros.
Volví a recordaros también que el mateix día 29, a les 8 de la vesprada, tenir una nueva reunión de les brigades que organiza CERSALA.
El día 8 vàrem tindre la primera reunió de presentació de brigades d'enguany. El dia 29 serà la segona reunió. Vos invitem a acudir a tota la gent que estigueu interessada. Després volíem també dir-vos com entenem les brigades. CERSALA no és un cap d'agència de viatges, ni pretenem ser una alternativa a la manera de viatjar que coneixem com a turística. Amb els viatges solidaris pretenem fomentar la solidaritat amb distintes realitats, cercant un intercanvi mutu amb el fi de contribuir a transformar i generar nous valors i models de referència més just i solidaris. Conèixer les relacions de desigualtat i explotació que avui imperen en el món i poder-les analitzar, conèixer més a prop les situacions més concretes dels països de destinació per mitjà de les seues organitzacions i institucions, segons el cas i del treball que s'ha de realitzar. Motivar a les i els brigadistes per a que a la seva tornada continuen treballant en la solidaritat, donant a conèixer el que allí han vist i, en la mesura del possible, integrant-se en organitzacions de solidaritat.
Enguany se faran brigades en Guatemala, Colòmbia, Argentina, Paraguai i El Salvador.
A Guatemala, acompanyament a organitzacions populars camperoles, treball amb organitzacions en defensa del territori i els recursos naturals, suport al tema de gènere en diverses comunitats.
En Colòmbia, acompanyament i solidaritat política en comunitats camperoles i indígenes i a les organitzacions populars en les que construir la xarxa de Germanor i Solidaritat en Colòmbia.
En Argentina i Paraguai, acompanyament i solidaritat amb els col·lectius indígenes i de camperols implicats en la problemàtica ecològica, social i política de la zona de la triple frontera Argentina, Paraguai i Brasil, localització geogràfica de l'alquiler guaraní.
En El Salvador, acompanyament i solidaritat en organitzacions de dones i educació popular.
Vos esperem el dia 29 a les 8 de la vesprada en la seu de CERSALA Roger de Flor, número 8, valencià. Hem arribat al final del programa i, si voleu, vos esperem dins de 15 dies en nostre Nord és el Sur.
Bona vesprada a tots i totes.